l'informatiu de Mutter. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. 4 comarques, 52 pobles. L'informatiu de Mutter. Edita i presenta Josep Roig.
Què tal? Bona jornada. Com estan? Nosaltres, la veritat, agraïts perquè hagin escollit aquesta emissora per informar-se i, d'altra banda, amb el ferm compromís, una vegada més, de que aquesta informació que anem a oferir-los-hi és una informació de proximitat. Allò que passa als nostres pobles, a les nostres ciutats, ho expliquem des d'aquestes 6 emissores que estan associades a EMUT. Avui l'informatiu es correspon a l'edició de dimarts. Estem ja a 23 de gener de l'any 2013.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
L'encapçalament d'aquest informatiu avui farà referència a un tema que ja vam tractar des de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre fa alguns dies. En aquell moment era per a parlar d'una moció que s'havia d'aprovar a l'Ajuntament d'Ullacona i que ara, doncs, finalment, el passat dilluns ja s'aprovava. Fa referència a aquest nou sistema de prospecció subterrània que s'anomena el fracking o fractura hidràulica. I és que el ple de l'Ajuntament d'Ullacona finalment aprovava el passat dilluns al vespre per unanimitat, a més de tots els partits que estan representats a l'Ajuntament d'Ullacona, doncs aprovava de manera unànim, com diem, una moció presentada pel grup municipal socialista de rebuig a la fractura hidràulica o fracking, tècnica que, recordem, es fa servir per a l'explotació de determinats gasos no convencionals dipositats al subsol en formacions geològiques de baixa permeabilitat, injectant aigua, sorres i productes químics a altes pressions per fracturar les roques on hi ha el gas o el petroli. Segons detallava el regidor socialista Víctor Vidal, el fracking consisteix en realitzar perforacions horitzontals en diversos subnivells de cada formació geològica i mitjançant voladures aconseguir la fracturació en profunditat per a continuació introduir un fluid a alta pressió que és d'aigua, sorra i additius químics. Aquest fluid arrossega el material emmagatzemat a la roca recuperant-se a la superfície com a retorn. Una part d'aquest fluid injectat es perd en el propi procés, tractant-se d'una quantitat molt variable en funció de les condicions d'explotació en què es trobi la roca, entre un 15 i un 80%. Els additius que es fan servir són el problema. Són cianurs, benzens i altres substàncies cancerígenes o mutàgenes. Segons explicava el mateix Vidal, tot això genera una alta contaminació en els nivells freàtics més profuns amb la possibilitat de propagar-se amb el temps fins a nivells més superficials. A més, s'ha de contemplar des del punt de vista ambiental i de salut pública altres impactes com són els possibles efectes de metalls pesants com el mercuri o l'urani. La moció de la que ens en parlava, com dia fa unes jornades enrere, la diputada d'Ullacona i regidora a l'Ajuntament d'aquell municipi, Núria Ventura, doncs com dia la moció instava a la Generalitat de Catalunya i a la Generalitat Valenciana a suspendre totes les activitats de prospecció que s'estiguin realitzant als dos territoris, a dictar una moratòria en la concessió de noves autoritzacions a tot el territori, tant a Catalunya com al País Valencià, i a realitzar un estudi seriós i rigorós sobre les conseqüències d'aquesta tècnica que, entre altres llocs, es vol implementar en alguns municipis dels ports i Maestrat. Escoltem Ventura.
Sí, perquè és al final qui ha de regular. Més enllà de que els ajuntaments acaben posicionant-se i donant la seva opinió, qui regula aquesta pràctica seran els governs autonòmics, en aquest cas la Generalitat de Catalunya o la Generalitat Valenciana, i també el govern de l'Estat. Per tant, el que instem des dels diferents municipis, en aquest cas volem instar des d'Ullacona, és el govern de la Generalitat Catalana, Valenciana i el govern de l'Estat, que es posen a treballar en aquest sentit, que elaboren l'estudi i que regulen també aquesta pràctica, igual com han fet altres països.
Doncs, efectivament, a nivell europeu, com dia Ventura, s'està qüestionant la legitimitat de l'esmentada tecnologia perquè, amb l'objectiu d'allargar la vida dels recursos gasístics, es posa en perill el subministrament d'un recurs indispensable, com és l'aigua. A França, fins i tot, s'ha prohibit l'explotació d'hidrocarburs mitjançant la fractura hidràulica i s'han revocat autoritzacions. Alemanya i el Regne Unit estan considerant la prohibició i, fins i tot, als Estats Units s'està imposant moratòries per estudiar millor els seus efectes. Així doncs, Ullacona es converteix en l'aprovació d'aquesta moció el passat dilluns, per unanimitat, repetim, en el primer municipi de les Terres de l'Ebre en oposar-se a aquesta pràctica, al fracking. I seguim encara a Baix Terra, és a dir, continuem parlant encara de temes referits a les prospeccions, en aquest cas de petroli, perquè Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida, ha entrat una bateria de preguntes adreçades al govern sobre el projecte Treballs de Sísmica 3D a Casablanca, que Repsol vol tirar endavant per fer noves prospeccions davant la costa del Delta de l'Ebre. La diputada ecosocialista per Tarragona, Hortènsia Grau, s'adreça al govern per conèixer quin és el seu capteniment per l'estudi d'impacte ambiental d'aquestes noves prospeccions a 27 quilòmetres al sud del port de Tarragona i a uns 17 quilòmetres a l'est del Delta de l'Ebre. També es pregunta si s'ha valorat la pressió ambiental produïda pels camps hidrocarburs de Casablanca, Lubina i Montanazo, ja en funcionament, i sobre la necessitat d'elaborar un pla estratègic que valore els impactes sinèrgics. En la bateria de preguntes registrades que la Generalitat haurà de contestar per escrit, també demana saber les accions que ha pres el govern per la tècnica emprada en els estudis sísmics i la contaminació acústica que produeixen en un corredor de migració de cetacis i pròxim als espais protegits. Així mateix, Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida, demana que el govern tingui en compte l'opinió dels agents socials i econòmics del territori i dels ajuntaments de la zona sobre l'obertura d'aquests nous jaciments. D'altra banda, la diputada Hortènsia Grau també ha presentat un altre plec de preguntes sobre el seguiment dels compromisos que va adquirir l'empresa Repsol en matèria de prevenció, inspecció i renovació de les seues instal·lacions. En concret, Iniciativa pregunta pel nivell d'acompliment dels acords, les inversions executades entre el 2011 i el 2012, les previstes pel 2013, les millores que s'han fet al complex de la plataforma Casablanca, les millores fetes a les instal·lacions del litoral i sobre els sistemes de prevenció i detecció immediata d'abocaments i vessaments d'hidrocarburs al medi marí. A tot això, les crítiques dels ecologistes respecte a aquesta nova prospecció que anuncia Repsol, la resposta de l'empresa no s'ha fet esperar. La companyia Repsol defensava ahir mateix el seu projecte per explorar aquests nous pous i reobrir-ne d'antics davant la costa del Delta de l'Ebre, després, com escoltàvem, de les nombroses crítiques rebudes per part dels grups ecologistes i també d'algun partit polític que han al·legat en contra dels permisos per l'activitat pels danys que podria produir a la zona. El cap de la base de Repsol Exploració a Tarragona, Isidro Solorza, negava taxativament que el projecte pugui arribar a tenir impacte ambiental sobre els espais marins on s'ha de desenvolupar. Tenim molt en compte el desenvolupament sostenible, som molt rigorosos i complim amb tota la normativa per demostrar que les coses es fan bé, declarada el mateix Solorza. De fet, en declaració a l'Agència Catalana de Notícies, el cap de la base de Repsol a Tarragona considera que els ecologistes canviarien la seva opinió contrària al projecte si el coneguessin detalladament.
Y somos muy rigurosos, y ya se puede ver en las instalaciones, los permisos que tenemos, las certificaciones que tenemos, que cumplimos con toda la normativa, con todas las certificaciones, para demostrar cara al exterior y demostrarnos a nosotros mismos que hacemos las cosas bien. Pues eso no hay duda, ¿no? Ahora, que ya insisto y digo que los ecologistas, ellos también velan por el medio ambiente, lo cual me parece muy bien, pero yo diría que si conocieran más en detalle el impacto que puede tener un tipo de este tipo de desarrollo, probablemente no tendría ninguna pega a la hora de aprobar los proyectos que estamos planteando, ¿no? En este caso el estudio sísmico que pensamos realizar en este verano, ¿no?
Tot i admetre que les noves prospeccions no permetran descobrir grans camps, tal i com retreuen els crítics a advertir de la desproporció entre riscos i beneficis, Solorza també confiava que el possible petroli que se'n pugui extreure pugui permetre donar valor afegit al que ja es té i prolongar els 10 anys de vida útil que li resten a la plataforma Casablanca per continuar sent rendible. Actualment, el petroli produït en aquesta explotació, uns 2.000 barrils diaris, suposa únicament el 4% de la totalitat del que es processa a la refineria de Tarragona, on entre un 35 i un 40% del cru procedeix de Líbia.
L'informatiu de Muter.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
L'Ajuntament d'Amposta torna a ser protagonista una altra vegada, en este cas perquè, segons el grup municipal del PSC ha denunciat, hi ha un sobrecost de 1.780.000 euros, prop d'un 70%, en les obres d'urbanització de l'entorn de la nova zona comercial d'Amposta. L'anomenat Pla de Millora Urbana del Cementiri, promogut conjuntament per una junta de compensació integrada pels propietaris dels terrenys, l'Ajuntament d'Amposta, que posseix el 33% de la superfície, i l'empresa promotora del centre comercial, propietària del 66% restant, tenia un cost inicial de 2,6 milions d'euros i s'ha acabat enfilant fins als 4.360.000. Els socialistes han reclamat a l'alcalde, el convergent Manel Ferrer, que clarifique els costos del consistori ha hagut de desembutxacar, segons els socialistes, 1.400.000 euros, 543 més dels previstos. La zona urbanitzada en qüestió és el sector que queda delimitat per la C-12, l'Avinguda Aragonesa, el Cementiri i el Col·legi del Sagrat Cor de Jesús. El projecte preveia moviments de terres, construcció de clavegram, pavimentació, abastament d'aigua, subministrament elèctric, enllumenat públic, jardineria, xarxa de rec, senyalització vertical i horitzontal, mobiliari urbà i altres partides menors que suposaven la urbanització completa dels carrers i zones verdes que envolten el centre comercial. Els socialistes van decidir efectuar un seguiment de l'obra per assegurar-se que s'executa totes les partides previstes inicialment, atesos els antecedents d'alguns dels promotors particulars i per vetllar pel bon destí dels prop de 858.000 euros que l'Ajuntament d'Amposta havia d'aportar com a copropietari del 33% dels terrenys, segons el portaveu dels socialistes ampostins, Antoni Espanya. En detectar que algunes de les partides previstes en el projecte inicial no s'havien executat, el PSC va impugnar la recepció d'obra per part de l'Ajuntament al setembre del 2011. Finalment, la quantitat que ha hagut de posar el consistori supera, com diem, els 543.000 euros a aquesta xifra. L'equip de govern de Convergència i Unió hauria justificat al PSC aquest excés del cost per problemes d'alimentació elèctrica sobrevinguts amb FECSA, la factura del qual ascendeix a 718.000 euros, així com altres partides en concepte d'honoraris tècnics, controls de qualitat, una escultura i una intervenció urbanística a l'Avinguda Aragonesa, a més d'altres increments de partides addicionals del projecte inicial en un conjunt que, en conjunt volem dir, suma 1 milió d'euros més. Aquests diners han sortit de les butxaques de tots els ampostins i ampostines a través dels seus impostos, lamentava Espanya, tot reclamant una clarificació a l'alcalde. Segons els socialistes, l'execució ha prioritzat els interessos dels promotors particulars de l'obra per sobre dels generals, amb la total conveniència de l'alcalde. Al final han estat els oferts ciutadans els que, a través dels seus impostos, han finançat aquest increment exagerat de l'obra, que ha de recordar que beneficia a uns particulars molt concrets, tancava el comunicat dels socialistes ampostins.
Zona alternativa. Cada setmana a la teua emissora municipal, un programa per escoltar un altre tipus de música. Indie, pop, rock, electro, alternativa, diferent. Múltiples denominacions per comprovar que una altra música és possible. Recorda, a la sintonia de la teua municipal, cada dimecres, Zona alternativa. A les 8 de la tarda.
L'informatiu de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
I el proper destí informatiu és Santa Bàrbara, perquè l'Ajuntament d'aquest municipi anuncia que ha demanat una subvenció als fons europeus per canalitzar els pluvials de la zona coneguda com lo Barranquet. Els dos projectes, possiblement de major envergadura, que té plantejats ara per ara l'equip de govern de Convergència i Unió a l'Ajuntament de Santa Bàrbara per aquesta legislatura, són d'una banda l'inici de la rehabilitació de l'edifici consistorial i la canalització dels pluvials dels carrers Victòria i Aire, lo que es coneix popularment al municipi com a lo Barranquet. De fet, l'alcalde del municipi, Jordi Bronat, l'any passat avançava que el projecte estava en marxa pendent de la dotació pressupostària que poguera rebre el nostre municipi procedent del Pla Únic d'Obres i Serveis del 2013. Doncs bé, això ha canviat i segons que rectificava el mateix Bronat fa unes setmanes en una nova entrevista a la nostra emissora, ara, després d'entrevistar-se amb la directora general del Fons Europeus, aquesta li havia aconsellat que el projecte de canalització encaixaria millor dintre de les partides de subvencions del mateix organisme i la rehabilitació de l'Ajuntament a la partida del Pla Únic d'Obres i Serveis. Segons deia Bronat, ara s'està pendent d'aquesta subvenció. L'escoltem.
Les grans inversions, ja no d'esta legislatura, sinó d'esta legislatura i alguna legislatura més, bàsicament serà això, la canalització del carrer Victòria i la rehabilitació de l'Ajuntament. pel seu cost, pel seu volum econòmic, perquè s'haurà de seccionar en fases. Parlava de que el carrer Victòria probablement aniria al Pla d'Obres i Serveis de Catalunya, que és l'opus al qual fes referència tu. Pues no, això ha canviat. Una mica a consell de la directora general de fons europeus, amb la qual vam anar el regidor Eric Bell i jo a Barcelona, i amb la qual ens vam entrevistar, i ens va aconsellar que ens encaixaria millor la canalització del Barranquet, per dir-ho així, a fons europeus que pas l'Ajuntament. Que l'Ajuntament encaixaria més amb el Pla d'Obres i Serveis de Catalunya, que ve de Governació, de la Generalitat de Catalunya, i que són subvencions que encaixen més en això.
Si s'acaba concedint aquesta subvenció europea, l'alcalde advertia que en principi les obres no serien de massa vistositat, perquè els tècnics aconsellen que l'obra comenci des de l'extrem oest del poble, és a dir, des de prop de la depuradora. També, pel seu cost elevat, caldrà fer-ho en fases, el que vol dir que no hi haurà prou en una legislatura per poder acabar-les. Per lo que la intenció, quan es pugui començar, seria deixar enllestit el primer tram fins a la intersecció dels carrers Victòria i Aragó.
Si al final m'ho acaben concedint, farem obres que potser no seran de molta vistositat, que no es veuran, però que el sentit comú i que la raó i que els tècnics mos han dit que ho hem de fer així. És a dir, començar la canalització des de la rotonda d'entrada a Santa Bàrbara, la del pont del tren, per dir-ho així, que és allí on comença el barranc i on haurem de portar les aigües que anéssim canalitzant des de tot el barranquet, començar per baix i anar tancant fases. Per això parlava de que probablement aquesta obra, pel seu cost i pel seu volum i per les seves adjudicacions, durarà més d'una legislatura. Pues bueno, puc dir que probablement no arribarem als contenidors de l'Hostal dels Frares. No sé si podrem arribar fins al carrer Aragó. ¿Vale? Des del pont d'entrada, potser este tram que arriba hasta el carrer Aragó potser ja s'haurà de fer a l'altra legislatura. Mos serà complicat arribar hasta allà.
L'alcalde Planer també informava que el PUOS, volem dir, s'inclouran les obres de rehabilitació de l'Ajuntament en una primera fase que inclouria l'acabament de la planta soterrani i tota l'estructura de la resta de l'edifici, amb un pressupost que variaria entre els 4 i els 600.000 euros. I una altra de les notícies destacades en aquesta jornada ens torna a parlar una vegada més del cas de la secció de crèdit de la cooperativa de l'Aldea. L'exdirector d'aquesta entitat, Enric Sabater, compareixia ahir dimarts al matí davant la titular del jutjat de primera instància i instrucció número 1 de Tortosa per prestar declaració com a imputat en el marc de les diligències prèvies de la querella presentada per l'entitat contra el seu exgerent Daniel Ferrer. Segons transcendia de fons del procés, Sabater hauria respost les qüestions sobre la comptabilitat, remarcant la seva condició de subordinat de l'exgerent, qui, en la seva declaració del maig passat, l'hauria implicat en les irregularitats que van acabar portant al bloqueig de comptes i als posteriors concursos de creditors de l'entitat. Declinant a fer declaracions a la seva sortida del jutjat, Sabater hauria respost amb tranquil·litat les preguntes de la jutgessa relatives a aspectes comptables i de funcionament intern. Les mateixes fonts han apuntat que la condició d'imputat del responsable de la branca financera li ha permès, per contra, poder disposar de majors garanties jurídiques i processals per defensar-se millor de les acusacions contra ell que va formular l'exgerent. Des de l'entorn de Sabater, així com de l'actual junta rectora de l'entitat, on continua treballant, sostenen que la seva actuació va ser guiada en tot moment a les ordres de l'exgerent, qui hauria intentat mobilitzar els fons líquids dels impositors existents en la secció de crèdit per finançar inversions i despeses en altres àrees de la cooperativa. Això, asseguren, hauria portat al col·lapse financer de l'entitat, que acumula, recordem, més de 7 milions d'euros de deute i uns impositors que reclamen 4 milions i mig d'estalvis entrampats. Després de Sabater, van estar també citats a declarar davant la titular del jutjat número 1 de Tortosa ahir dimarts a 4 treballadors de l'entitat en qualitat de testimonis. La ronda de declaracions es podria acabar tancant el pròxim dia 19 de febrer, quan està previst que compareguin els pèrits del Departament d'Economia i Ocupació responsables de l'auditoria de comptes que va revelar la situació financera crítica de l'entitat. Més enllà de les responsabilitats exigides a Ferrer, la nova junta rectora de la cooperativa de l'Aldea insisteix a posar el focus de la situació en la presentació del conveni del concurs de creditors, el full de ruta que ha d'establir les vies de retorn dels deutes pendents i la viabilitat a futura de l'activitat. La presentació d'aquest conveni, que haurà de ser aprovat pels creditors si es vol evitar arribar a la liquidació, que podria suposar pèrdues del 80% o més del valor, podria tenir lloc durant aquest mes de març, una vegada resolgui el recurs de l'exgerent contra l'informe dels administradors concursals. A partir d'aquest moment, l'entitat disposarà d'un mes per presentar el document. I ja que estem a l'Aldea, anem a continuar en aquest municipi per a tractar un altre tema, una notícia, una crònica que ens fa arribar el nostre company en antena, el Daia Seto Gallego. Ens parla de que Esquerra Republicana de Catalunya a les Terres de l'Ebre reclama millora dels serveis ferroviaris.
La gent de les Terres de l'Ebre té el mateix dret i reconeixement que tenen altres indrets catalans. Així de contundent ha estat Dani Andreu, alcalde de l'Aldea, envers la problemàtica que estan sofrint les Terres de l'Ebre i la inexistent millora del servei ferroviari. Escoltem, Andreu.
Ni la qualitat dels serveis, ni la quantitat, ni la dimensió de la gran estació de les Terres de l'Ebre són les que es mereixen la gent de l'Ebre per a tindre els mateixos drets, el mateix reconeixement i la mateixa, diguéssim, qualitat de vida i servei que tenen altres indrets del nostre estimat país Catalunya.
Els republicans que donen suport al Front Comú que vol encapçalar la Cambra de Comerç reclamen millora de combois, freqüències i parada de l'Euromet. A més, portaran als plens i als consells comarcals la millora del servei ferroviari.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
I ara anem a parlar a l'informatiu d'un curiós cas d'estafa, o almenys d'intent d'estafa, i és que a l'Amella dos homes van ser detinguts per una estafa amb el mètode dels bitllets tintats. Els Mossos d'Esquadra detenien dos homes el passat 17 de gener com a presumptes autors d'un delicte d'estafa pel mètode dels anomenats bitllets tintats. Es tracta de Denis A, veí de Terrassa, i Roger N, veí de Montcada i Reixac, tots dos de 36 anys i de nacionalitat camerunesa, que haurien intentat enganyar un empresari de l'Amella de Mar fent-se passar per responsables d'una ONG que volia comprar-los i productes. Li van assegurar que uns papers negres amb els que volien pagar es convertien en bitllets legals en aplicar-los-hi un líquid. Els fets es remunten a finals del mes de novembre de l'any passat, quan un dels detinguts es va posar en contacte amb un empresari de la localitat, de l'Amella de Mar, explicant-li que era representant d'una ONG que estava treballant a Haití i que volia fer-li una important comanda dels seus productes per tal d'enviar-la a aquest país. Segons la nota de premsa de la policia catalana, després de citar l'empresari diversos cops a Barcelona per tal d'acordar els termes d'aquesta venda i guanyar-se la seva confiança, els detinguts també van oferir a l'empresari la possibilitat d'aconseguir un important benefici econòmic si els ajudava a blanquejar una gran quantitat d'euros que ells havien portat d'Haití tintats en negre per no ser detectats. Mitjançant un procediment químic i el contacte amb un bitllet de curs legal, aquests bitllets tornaven al seu estat original. Per cada bitllet que aportés la víctima, ells n'hi donarien dos de tintats. Per tal de ser més convincents, li van fer una demostració in situ de com transformaven els papers negres en bitllets de curs legal. Els ara detinguts van explicar a l'empresari que disposaven de fins a 3 milions d'euros per fer aquest procediment, tot i que necessitaven diners en metàl·lic per a poder comprar el líquid necessari per netejar els bitllets. Aquests fets van ser posats en coneixement dels Mossos d'Esquadra, que van detenir aquests dos homes a la localitat de l'Amella de Mar, on s'havien desplaçat per tal de consumar l'engany. Els detinguts, que ja tenien antecedents per fets similars, van ser posats a disposició del jutjat d'instrucció de Guàrdia de Tortosa, qui va decretar la seva llibertat amb càrrecs.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
I ara ens toca passar també per Alcanar. Òmnium Cultural i l'Ajuntament Canereu han organitzat un curs d'història de Catalunya que començarà el proper divendres 25 de gener. El curs portarà per títol Els protagonistes de la nostra història i serà impartit per Josep Segarra. Qui ho explica des d'Alcanar Ràdio és, com és habitual, Domènec Ramal.
Què tal, Josep? Bona tarda. Efectivament, des d'Alcanar parlem avui de propostes formatives i parlem d'este curs d'història de Catalunya que tindrà com a títol Els protagonistes de la nostra història. Un curs que impartirà l'historiador Josep Segarra i que, en comptes d'agafar la història de Catalunya i seguir-la d'una manera cronològica o lineal, el que farà serà fixar-se en les figures protagonistes d'aquesta història. Una repassada per tal de donar a conèixer els personatges capdals de la història catalana, tal com comentava el mateix responsable del curs, Josep Segarra.
Mireu, este curs tractarà de fer un repàs i conèixer els personatges més importants de la història de Catalunya, no? Estem parlant, està clar, de Jaume I, Pau Claris, Rafael de Casanova, Francesc Macià, Lluís Companys, Pau Casals... Però també m'agradaria, a part d'aquests noms il·lustres, fer un repàs també al paper no tan sols dels personatges de la nostra història, sinó també les protagonistes de la nostra història. També m'agradaria fer un repàs a les dones que també han tingut un paper important, un paper remarcat dins de la nostra història. Està clar que el paper de la dona dins de la història no ha sigut un paper, no diria secundari, però sí que un tret amagat, submissionat, no, al paper de l'home. Pues m'agradaria fer com un petit homenatge i un repàs també en una o dues sessions dels papers de les dones més importants. Estem parlant, per exemple, d'Ermesenda, de Carcassona, de Federica Montseny, que va ser la primera ministra no tan sols de Catalunya, sinó també d'Espanya i del món. La primera ministra dona que va arribar al govern va ser una catalana, bé, catalana. Va néixer a Madrid de pares catalans, però ella la considerem catalana. Vaig intentar fer tres blocs, estar dels protagonistes més d'una forma general, el tema de les dones, i el tercer tema és els protagonistes ebrencs, no? Els personatges ebrencs més importants.
El curs està organitzat conjuntament per Òmnium Cultural i el nostre ajuntament, de manera totalment gratuïta per a tots els assistents, i es desenvoluparà al llarg de 8 sessions d'una hora de durada, els divendres de 7 a 8 de la tarda a la Casa O'Connor, començant aquest divendres, dia 25 de gener, i acabant el dia 15 de març.
Gràcies, Domènec. Ahir, des d'aquest mateix informatiu, ja algunes de les nostres emissores ens avançaven aquesta notícia, la de la concentració popular a favor de la sobirania del poble català. Avui és l'Ametlla de Mar qui també ens informa que, ja que aquest municipi forma part de l'Associació de Municipis per la Independència, la concentració serà, com a tots els municipis catalans que s'hi vulguin sumar, a les 7 de la tarda i davant de la Casa de la Vila. Olga Tomàs, la Cala Ràdio a l'Ametlla de Mar.
Des de l'Assemblea Nacional Catalana i l'Associació de Municipis per la Independència es convoca per aquest dimecres una concentració en motiu de l'aprovació al Parlament de la Declaració de Sobirania del Poble Català. D'una banda, des d'aquesta plataforma popular es fa una crida a tots els ciutadans a concentrar-se a les 12 del migdia davant del Parlament. I de l'altra, juntament amb els municipis que formen part de l'Associació de Municipis per la Independència, com és el cas de l'Ametlla de Mar, també es convoca una concentració a favor de la sobirania catalana davant de la Casa de la Vila aquest dimecres a les 7 de la tarda. Escoltem Ramon González, tresorer de la Cala Decideix i també membre de la representació territorial de l'Assemblea Nacional Catalana.
Des de l'Assemblea Nacional Catalana a l'Assemblea Territorial de l'Ametlla de Mar i la Cala Decideix, invitem a tota la gent del poble a que sumi a la concentració que farem per a donar suport al Parlament, per a donar suport a l'Associació de Municipis per la Independència de cara a la declaració de sobirania. Esperem ser, pues, lo màxim de gent possible, que la gent s'animi, que no es quedin a casa, que portin tots les estelades, que ha de ser una manifestació com totes les que proposa l'Assemblea, ha de ser festiva, respectuosa amb tothom, pacífica per suposat, però sobretot massiva. Espero que la gent del poble no falli, a la gent del poble de la Cala no falla mai.
I és que baix l'aixopluc de sota la voluntat d'un poble a poble, ciutat a ciutat, independència és llibertat, Catalunya, nou estat, l'Assemblea Nacional Catalana i els ajuntaments dels municipis per la independència esperen que hi hagi molts ciutadans que es sumin a la reivindicació.
I hem d'anar tancant ja aquesta edició de l'informatiu de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre corresponent a aquesta jornada de dimecres. Una jornada que, meteorològicament parlant, ha estat molt marcada pel fort vent que ha bufat a tot el territori i del que segurament demà sabrem si ha provocat, doncs, o hi ha alguna conseqüència noticiable. El que sí que podem explicar abans d'acabar en aquests últims instants que ens queden és l'afectació que un altre element meteorològic, en aquest cas la pluja, està donant al riu Ebre, un altre element important dintre del nostre territori, un Ebre que ha multiplicat les darreres hores el cabal per 10 inundant embarcadors i zones baixes. A les Terres de l'Ebre, la crescuda del riu les últimes hores, els últims dies, ha inundat bona part dels embarcadors que hi ha al llarg del tram final del riu, com és el cas de Garcia, Ascó, Miravet, Aldover o Vítem, entre altres. També va quedar sota l'aigua zones baixes, com els camps de futbol, tant d'Aldover com de Garcia, situats molt a prop del riu, així com algun camp de conreu. És l'última de les informacions que avui els donem perquè, com és habitual, el temps s'ha esgotat. Efectivament, amb aquesta última informació, l'informatiu de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre arriba al seu punt i final per avui. Demà, com sempre, n'hi haurà més des d'aquesta mateixa emissora i a l'hora de costum. Recordem que este informatiu s'emet tant a la 1 de la tarda com també a partir de les 7.